Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us dona la benvinguda en aquesta 55a edició, tot just ja la novena d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, nova edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Com cada setmana parlarem dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem també unes pinzellades, com sempre, dels juvenils A, tant de la Unió Barcelonista Catalònia com del Club Futbol Don Bosco, les dues entitats del nostre districte que no tenen futbol amateur, però sí que tenen futbol base. I també, evidentment, una setmana més parlarem de poliesportiu, i és que canviarem la gespa pel parquet, anirem a parlar de futbol sala, tant de la mà del Club Futbol Sala Eixample com d'una de les novetats d'aquesta tercera temporada que en parlem, com és l'associació esportiva Nova Esquerra, i l'altra novetat també arriba des de les pistes, des del parquet, i és la del bàsquet, que hem introduït aquesta tercera temporada de la mà dels equips de l'escola IPSI, dels equips del club de bàsquet IPSI. Per encetar, per estrenar aquesta 55a edició, com sempre, anem a veure quin bagatge de resultats dels quals en fem anàlisi en profunditat ens ha deixat aquest passat cap de setmana l'actualitat esportiva de l'Eixample, transcorreguda el passat 16 i 17 de novembre del 2024, dates de les quals anem a analitzar-ne els seus partits. Doncs ha estat un cap de setmana de moltes sensacions, de molta igualtat. Tant és així que dels 7 resultats que repassarem, normalment en són 6, aquest cas en són 7 perquè analitzarem un partit que estava aplaçat i es va disputar aquesta passada setmana, doncs la igualtat va ser força gran, ja que el bagatge que ens deixen els nostres equips és de 3 victòries, un empat i 3 derrotes. Ja veieu, doncs, 3 victòries, un empat, 3 derrotes, com va haver-hi de tot. Van haver-hi grans partits, va haver molt de vertigen, com aquest Vértigo Dudós que estem acabant d'escoltar una setmana més per obrir una nova edició de l'Eixample Esports. Com dèiem, bagatge força igualitari, però en fem una lectura positiva, no tant com el cap de setmana passat que vam fer rècord de victòries, però sí que ho veiem de manera positiva, ja que, com veurem a la part final del programa, en clau poliesportiva els bagatges de marcadors també van ser més favorables que desfavorables. Comencem, doncs, el repàs a l'actualitat esportiva, i una setmana més ho fem començant per la segona catalana. Ho fem de la mà de la penya Anguera, del seu amatera, que és, esportivament parlant, pel que fa al futbol amateur, qui té més categoria a la nova esquerra de l'Eixample. Doncs anem a aquest grup 3 de la segona catalana, on en aquesta novena jornada va treure un gran resultat, va esgarrapar un puntet el conjunt dirigit pel tècnic Groguet, per David Garrido, de la seva visita de Sant Vicenç dels Horts. Resultat final: l'associació Futbol Sant Vicenç dels Horts 2, penya barcelonista Anguera A 2. Bon resultat davant d'un rival que té uns quants punts més a la classificació que els nostres, i com dèiem, fem una lectura força positiva perquè tenim molt en compte com va anar el partit, i és que els nostres van aconseguir remuntar, i de quina manera. Començant l'anàlisi del partit, el primer gol el marcaven els locals, el Sant Vicenç dels Horts, arribaria al minut 11, obra de José Miguel Fàbrega Martín, sens dubte un dels autèntics protagonistes del partit, ja que no només marcaria aquest gol. Just abans d'arribar al descans, ben avançada ja la primera part, al minut 38, Nil Torres marcaria per als de l'Eixample, per aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, i tot semblava indicar que amb aquest resultat s'arribaria al descans. Doncs no va ser així, ja que un minut abans de la mitja part, al 44, marcaria el seu doblet, el citàvem abans, José Miguel Fàbrega. Amb aquest 2-1 a favor dels locals, s'arribaria al descans. Tots dos equips intentaven fer la seva, intentaven ampliar distàncies pel que fa als locals o empatar pel que fa als visitants al llarg de la segona part. No tenien èxit cap dels dos, però el moment clau va arribar al final del partit, i és que en un partit on es van veure fins a 6 targetes en totals, dues expulsions, la resta grogues, totes elles pràcticament es van veure al tram final, i especialment en una jugada marcada en vermell pel que fa al transcurs d'aquest partit. I és que al minut 89, a un minut per al final, Lucas Nahuel Rodríguez donava una alegria als nostres, als de l'Eixample, i des dels 11 metres, des del punt de penal, transformava el llançament per situar el 2-2 en aquest partit, que acabaria sent el resultat, aquest 2-2 definitiu. I deia que estava aquest minut i aquesta acció marcada en vermell perquè en aquesta jugada va veure Borja, el dorsal 22 dels locals, la segona targeta groga, per tant va ser expulsat, i també va veure vermella directa per tot aquest moviment que va hi haure, evidentment, que xiulin un penal en contra a l'última acció pràcticament del partit, doncs no és plat de bon gust per a ningú. Doncs també va ser expulsat Sergio Beas, el tècnic, l'entrenador local. Per tant, polèmica al final, però ens quedem amb lo positiu per a nosaltres, que és que aquest amateur de la penya barcelonista Anguera va aconseguir sumar un puntet més, i això és molt important, ja que d'aquesta manera aconsegueix consolidar el seu bon moment, ja que és el primer cop aquesta temporada que aconsegueix encadenar dues jornades seguides sumant. Recordem-ho, que la setmana passada, el cap de setmana anterior, va aconseguir una gran victòria a casa per 3-0 davant del Prat B. Pel que fa a la classificació, amb aquest bon empat que van treure els de David Garrido, pugen una posició a la taula i se situen 11ens classificats amb 10 punts, però no balabada, ja que el 14è i el 15è, els dos el avantpenúltim i el penúltim classificat, van guanyar, com ara veurem, els seus partits. Parlem de l'Almeda i del Gornal. Per tant, tot i sumar i tenir bones sensacions per fer-ho, estan una mica més a prop de les places de descens, ja que tenen només a un punt al tercer per la cua, com és el Club Deportivo Almeda. Així doncs, de moment, 600 per la cua, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, amb 10 punts, el que diem el més positiu, per primer cop aquesta temporada aconsegueixen en aquesta novena jornada sumar dues setmanes seguides. I pel que fa al proper rival que tindran els groguets, aquest amateur, aquest proper cap de setmana rebrà a casa, a l'escola INEF, a la Unió Deportiva Sector Montserratina, un conjunt fort de la categoria, ja que és el segon classificat amb 18 punts, els mateixos que té el líder, el CP Sarrià, i el tercer classificat, com és el Club Futbol Terlenca Barcelonista. Per tant, tenim triple empat al capdavant amb 18 punts. Pel que fa a la resta de marcadors d'aquesta novena jornada del grup 3 de la segona catalana, van ser els següents: Club Futbol Pallejà 0, Unió Esportiva Rubí B 0, Unificació Bellvitge 1, Prat B 0, Unió Deportiva Sector Montserratina 4, Unió Deportiva Marianao Poblet A 2, empat a 3 entre el Club Futbol Barceloneta i la Fundació Acadèmia Hospitalet A, l'APA Poble Sec 0, Club Deportiu Almeda 3, i per últim dos marcadors més: la victòria contundent del líder per 0-5 del CP Sarrià a casa de la penya barcelonista Barquino, i per últim la victòria per la mínima de la Unió Deportiva Gornal per 2-1 davant del Terlenca barcelonista. I canviem de categoria, baixem des de la segona fins a la tercera catalana, però seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, en aquest cas per parlar del que va fer el seu amateur B en aquesta novena jornada celebrada al grup 10 de tercera catalana. Doncs sens dubte no va ser el partit, i això que estan fent molt bona temporada, dels homes dirigits per Ivan Parra, ja que van caure, i força clarament, a casa, a l'escola INEF, davant de la Unió Esportiva Sants B. Resultat final: penya barcelonista Anguera B 0, Unió Esportiva Sants B 3. Dura derrota dels d'Ivan Parra, que ben aviat es veurien superats al marcador. Al minut 12, Joel Barceló feia el primer, i al minut 18, Adrià Gálvez feia el 0-2. Per tant, ja veiem que al minut 20 ja queien de 2 els de l'Eixample. Amb aquest 0-2 s'arribaria al descans i no seria fins al minut 75, ben entrada ja a la segona part, on Adrià Gálvez feia el seu doblet i tancava el que seria el marcador definitiu amb aquest 0-3 favorable als del barri de Sants. Tot això en un partit on es van veure 4 targetes grogues, 3 per banda dels de la penya barcelonista Anguera, una pel que fa als de Sants. Pel que fa a la classificació, dur cop aquesta derrota, ja que anaven, com dèiem, molt bé els de Ivan Parra, cauen algunes posicions a la taula i ara mateix són 8ens classificats amb 15 punts. En 9 jornades és tot just aquesta la segona derrota que encaixin, i de fet estaven sens dubte en el millor moment de la temporada, ja que venien d'encadenar per primer cop 2 jornades seguides guanyant i portaven també la millor dinàmica de la temporada, com són 5 jornades seguides sense conèixer la derrota, l'altra derrota que van patir a la tercera jornada al derbi a l'Escola Industrial davant la Materà de l'esquerra de l'Eixample. Una Materà de l'esquerra de l'Eixample, justament, que és l'equip, que ho avançàvem a l'inici del programa, que havíem de repescar un partit aplaçat, és l'equip que va disputar aquest partit que tenia pendent corresponent a la 6ª jornada. Seguim al grup 10 de la tercera catalana, després tornem a la 9ª jornada per veure què van fer en el seu partit corresponent d'aquesta jornada els de l'esquerra de l'Eixample, aquest futbol club l'esquerra de l'Eixample, però, com deia abans, anem a veure aquest partit que teníem pendent de la 6ª jornada. El teníem pendent, recordem-ho, perquè era a la 6ª jornada, correspon a finals d'octubre. Malauradament, tornem a enviar una abraçada a la gent de València i tota la gent afectada per la Dana, i el nostre sentit condol per tots els afectats i afectades i per les seves víctimes mortals que malauradament van haver-hi. Fèiem aquesta cita perquè, recordem-ho, van haver a finals d'octubre pluges molt fortes arreu del país i aquestes pluges, per exemple, van fer que al minut 43 s'ajornés, s'anul·lés, es parés en aquell moment el partit fins a nova data aquesta Unió Esportiva Sants B Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. Doncs finalment aquesta passada setmana, el dijous passat, es va reprendre aquest partit, però no ho va fer al camp de l'Energia, al camp del Sants, sinó que es va jugar al camp de futbol municipal de la Bàscula. Recordem-ho que al minut 43 anaven caient per 1-0 al marcador els de l'Eixample, però tenim sorpreses, ja que van aconseguir remuntar i van aconseguir emportar-se un puntet, i és que el resultat final seria d'Unió Esportiva Sants B 2, Futbol Club, l'esquerra de l'Eixample 2, empat a 2. Veiem que aquí sí que van poder posar-hi mà els de l'Eixample als Sants, no com els groguets que veníem dient que havien perdut aquesta setmana justament contra els del barri de Sants. Doncs faríem més sort el conjunt dirigit per José María Soldevila, que com dèiem va empatar a 2 en aquest partit que van recuperar davant dels Sants. Abans d'explicar-vos jo mateix com va anar la cosa, què millor que fer-ho a través de la veu d'un protagonista, i és que volem escoltar el primer testimoni en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports d'aquest programa 55, a Martín Pascual, que ens explicarà, ens farà una mica de crònica de com va anar, com es va desenvolupar aquest partit, que es recuperava, com dèiem, per aquesta pluja que s'havia produït i que acabaria amb empat a 2. Escoltem les declaracions del jugador de la Matera de l'esquerra de l'Eixample, Martín Pascual.
Bueno, me ha parecido un partido muy serio. Era un partido muy difícil, ya que empezábamos cuesta arriba, 1-0, partido raro. Se han jugado los primeros 5 minutos de la primera parte, que es algo no común. Y bueno, hemos estado serios, bien colocados, y hemos tenido la suerte de empatar en el último minuto con un muy buen gol. Sí, ya nos ha dicho el míster que como solo vamos a jugar una parte, había que darlo todo, dejarlo todo en el campo, y si era necesario pedir el cambio, había 9 jugadores fuera que íbamos a dar lo mejor. Cuando ha marcado el Sants, he pedido el tiempo al Arbi, quedaban 3 minutos y bueno, es muy difícil empatar en 3 minutos, pero bueno, hemos ido al ataque. Ha sido una jugada muerta que se ha quedado, la ha metido Urchi con la zurda muy bien, y Pera buen control y golazo.
Doncs aquestes són les declaracions de Martín Pascual, que ja assenyalava la importància d'aquest tram final de partit que va ser absolutament boig, i és que recordem-ho, amb resultat que venia del partit de 1-0, el partit que s'havia començat a disputar feia unes setmanes, al minut 75 ja ven entrada a la segona part. A la primera part s'havien de recuperar 3 o 4 minuts més els 4 que ja estaven estipulats afegits, no hi va passar gaire cosa, però sí que va haver moviment al tram final d'una segona part que va ser molt més intensa i moguda. Tant era així que al minut 75, aprofitant una bona acció dels visitants, Jesús marcaria per als de l'Eixample a un quart d'hora del final. Jesús Guillén faria l'1-1 per als de l'Eixample. Tot semblava indicar que seria el resultat final, però, amigues i amics, al minut 90 seria un autèntic cop per als de l'Eixample, ja que arribaria el segon gol de la Unió Esportiva Sants, del seu filial, obra d'Adrià Gálvez. Com escoltàvem el nostre testimoni, minut 90, se posen novament per davant el marcador, tot sembla perdut, però no va ser així, ja que a l'última acció pràcticament del partit, i després d'haver avisat ja feia uns instants, al minut 95, campanada final de Pere Forç, que marcaria el segon gol per aquest amatera de l'esquerra de l'Eixample, un gol que valdria per sumar un punt davant d'un rival sempre complicat com és aquest filial del Sants. Tot això en un partit força net, on només hi van haver 3 targetes grogues, totes 3 per part del Sants, per part local, i totes 3 al tram final del partit, una mica mogut per tot això que dèiem de la tensió final, no? I de poder de veure com se'ls escapaven 2 punts als locals. Uns locals que van protestar també aquest segon gol, però pel que ens indiquen va ser un gol totalment legal. Per tant, res a dir, 2-2, bon empat rescatat a última hora pel que fa al conjunt de José María Soldevila, un empat que no podrien fer, però bo, al partit corresponent que tenien aquesta passada jornada, i és que rebien a casa el Cerro Club Deportivo, un dels equips forts de la categoria, i en aquesta novena jornada, ara sí el partit que corresponia a aquest cap de setmana, l'amatera de l'esquerra a l'Eixample cauria amb estrèpit a casa per 1-5. Futbol Club l'esquerra a l'Eixample 1, Cerro Club Deportivo 5. Sens dubte no va ser el millor partit dels de José María Soldevila, no van poder fer bo l'empat davant dels Sants, com dèiem, del partit ajornat, i és que ja havien avisat a la primera acció de partit i no van perdonar ja a la segona, i va ser tot just també el primer minut, a la segona ocasió de perill, en un minut ja en mantenir 2, doncs el Cerro Club Deportivo al minut 1 amb gol de Erling David Rubí ja s'avançaria al marcador d'un partit que al minut 25 de la primera part ja anava 0-3 a favor dels visitants, i a la mitja hora de joc el marcador reflectia un 0-4 dur per als de l'Eixample, un marcador aquest 0-4 amb el que s'arribaria al temps de descans. A la segona part va ser un partit força insults, va ser un partit menys mogut que la primera, fruit del que reflectia ja el marcador, però tot i així, al minut 69, Carlos Ruiz marcaria el seu golet per establir el 0-5 al marcador, un marcador que només va poder maquillar a una de les últimes accions del partit, Pere Forç, amb el gol de l'honor per a l'amatera del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. Doncs els blancs, que vestien, si no vaig errat, de groc en aquest partit, van caure amb contundència, com dèiem, per 1-5, i evidentment tot això va ser en un partit molt decantat, però on també hi va regnar en gran part l'esportivitat. Només hi va haver en tot el partit una targeta groga, la va veure el dorsal 11 del Cerro Club Deportivo, Diego Martínez, al minut 55. Evidentment, aquestes derrotes dures fan molt que pensar, i també tenim declaracions exclusives per a l'Eixample Esports d'aquest partit. Qui ens parla és Pere Forç, jugador d'aquest amaterà de l'esquerra a l'Eixample, que evidentment és molt autocrític amb aquesta dura derrota, però també té ben clares com han de fer les coses de cara a futur. Escoltem, doncs, en exclusiva per a l'Eixample Esports, a Pere Forç.
La veritat que una primera part molt dolenta, no vam estar gens acertats, a la mitja hora ja perdíem 0-3, i bueno, s'ha acabat fent el partit molt costa amunt. Un rival dur, que anava molt al xoque, molt intens. Sabíem el que ens anàvem a trobar. Anaven molt forts i no hem igualat aquesta intensitat i hem estat inferiors. Potser ens baixem una mica la pistonada i aconseguim l'empat a la segona part, però no pot tapar la mala primera part que hem fet. Morron i cuenta nueva i dimarts i dijous entrenar com uns animals per competir a Guineueta. No s'acaba el món per perdre avui ni ja s'acabarà per guanyar contra Guineueta.
Amb aquesta derrota, els de l'Eixample ho escoltàvem, també autocrític Pere Forç, no treia bones sensacions evidentment del partit, però només es pot fer que treballar per mirar la setmana vinent de treure alguna cosa positiva. Ho deia ell mateix, de la seva visita que realitzaran al camp del club de futbol Escola Esportiva Guineueta, un conjunt molt fort de la categoria, ara mateix tercer classificat amb 19 punts, a 4 punts del líder, que una setmana més és l'Inter Barcelona, en aquest cas amb 23 punts. Pel que fa a aquest amateur al Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample, cau també alguna posició, al igual que hem dit abans de l'amateur B la Penyanguera. Com dèiem, els blancs ara mateix cauen fins la novena posició, són novens amb 14 punts i amb aquesta derrota davant del Cerro Club Deportivo tallen una de les millors dinàmiques, de fet la millor que duien fins ara la temporada, tallen que havien aconseguit guanyar dos partits seguits per primer cop i sumaven tres jornades seguides sense perdre, doncs va arribar aquesta derrota. Esperem que puguin treure en alguna cosa els de Txetxu Soldevila de la seva visita, com diem, aquest proper cap de setmana al camp de l'Escola Esportiva Guineueta. I abans de baixar una categoria més, seguim a la tercera catalana per veure, per tancar la tercera, per analitzar, per explicar la resta de marcadors d'aquesta novena jornada del grup 10. Atlètic Poblenou 5, Club Futbol La Florida B 0, Inter Barcelona 7, Futbol Club Vall d'Oreix B 0, Penya Barcelonista Anguera B 0, Unió Esportiva Sants B 3, que és el resultat que explicàvem abans, la derrota dels groquets. 4 marcadors més, La Salle Bonanova 2, Unió Deportiva Pastrana 0, Club Deportiu Sant Genís Penitents 4, Olimpia Villaró 2, CP Sarrià B 2, Escola Esportiva Guineueta B 3 i el Club Futbol Alfamora 1, Club Esportiu Canyelles B 0. Ara sí que canviem de categoria, seguim amb els colors blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però ara per veure què va fer el seu amateur B. Recordem, estem a la quarta catalana, al grup 19, on en aquesta novena jornada va aconseguir una grandíssima victòria com a local, jugant a l'Escola Industrial, el conjunt dirigit per Carlos Encabo. Resultat final, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 4, Gran Penya Espanyolista Manigua B 2, gran victòria, els hi va molt bé aquests 3 punts a aquest amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, que, al igual que veníem comentant, aconseguís també per primer cop aquesta temporada suma dues jornades seguides guanyant, dues victòries consecutives. En aquest cas, com dèiem, ho van fer per 4-2 a casa i van començar ben aviat avançant-se al marcador, al minut 10 de partit, Guillem Tort marcava el primer gol per als blancs, però la reacció visitant no es faria esperar gaire, i és que al minut 21 Joaquín Ángel Alarcón, des del punt de penal, un penal clar pel que ens diuen els nostres cronistes, posava l'empat al marcador. A la mitja hora, però, José María Valls aprofitava aquest bon moment dels visitants de la Gran Penya Espanyolista Manigua per posar-los per primer cop en el partit per davant al marcador. Al minut 30, José María Valls, com dèiem, marcaria el segon per als visitants, però no s'arribaria al descans amb aquest marcador, ja que Guillem Tort, totalment clau aquest jugador per l'esdevenir del partit a la primera part, marcaria el seu doblet i feia el segon també per al seu equip, per al nostre representant, l'amateur B l'Esquerra, l'Eixample, marcava el 2-2, resultat amb el que s'arribaria al descans. A la segona part, bona xerrada tècnica segur de Carlos Encabo, ja que va fer que posessin més intensitat al joc als seus, i això es va veure reflectit ràpidament sobre el terreny de joc, ja que al minut 57 Aaron López marcava el 3-2 favorable als de l'Eixample, i només 4 minuts després, al 61, un habitual del gol, Inder, feia el 4-2 a mitja hora per al final d'un marcador que no es mouria més. Com dèiem, gran victòria per 4-2 del conjunt dirigit per Carlos Encabo. Tot això en un partit força net, on només s'hi van veure dues targetes grogues, una per cadascun dels equips. Evidentment, d'aquest partit També en tenim declaracions, també volem escoltar els protagonistes i qui millor que l'MVP del partit, Guillem Tort, autor de dos gols per als de l'Eixample, evidentment gran partit el seu, i ens feia aquest gran anàlisi tant del partit com del rival, fins i tot alguna paraula per l'àrbitre i també del bon moment de l'equip. Escoltem en exclusiva pels micròfons de l'Eixample Esports a Guillem Tort, jugador de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample.
No, ha sigut un partit intens, molt disputat. A la primera part hem començat guanyant però ens han remuntat i hem aconseguit empatar abans de marxar al descans, i a la segona hem sortit més intensos i hem aconseguit matar el partit amb un 4-2 definitiu. Bueno, l'arbitratge una mica fluix, però al contrari, bé, ha sigut un equip intens, un equip disputat, anaven igual de fosc que nosaltres i al final s'ha decantat per jugades puntuals, però ha sigut un partit bastant disputat. Molt bon equip, jugant molt bé, tot i estar a la part baixa, i segur que aniran sumant i aniran pujant posicions. Aquest és el nostre objectiu, seguir sumant, seguir guanyant i aconseguir posar-nos en posicions de playoff. Intentarem seguir com fins ara, seguir lluitant i seguir sumant.
Doncs ho deia el nostre protagonista, eh? Volen anar cap amunt, volen estar cada cop més amunt i ho estan fent, eh? Segueixen escalant posicions. En aquestes declaracions ens ho indicava Guillem Tort, l'autor de dos gols, i ara mateix són 600 amb 14 punts, a només un punt d'una cinquena plaça que ara mateix ocupa el Club Deportivo Carmelo, que és la primera que dona accés al playoff d'ascens cap a tercera catalana. Per tant, gran moment del conjunt dirigit per Carlos Encabo, que mica en mica va agafant forma i això s'acaba traslladant en resultats sobre el terreny de joc. Pel que fa a la setmana que ve, els de l'Eixample, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, visitarà el Futbol Club Gòtic, un equip de la part mitjana baixa de la taula, de fet baixa, és tercer per la cua amb només 5 punts. Per tant, tant de bo puguin emportar-se una victòria del camp del Gòtic els de l'Eixample. Ho explicarem la setmana vinent aquí a l'Eixample Esports. Abans de marxar cap al futbol base, anem a veure la resta de marcadors d'aquesta novena jornada del grup 19 de la quarta catalana. Club Futbol Guinardó 0, Club Futbol Barceloneta B 5, Darna 2019 1, Inspire Soccer 4, Escola Brafa 2, Sant Ignasi C 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 6, Gòtic 1, el Car 11 Futbol Club B 2, Club Deportivo Carmelo 5, Apa Poble Sec B 1, Unió Esportiva Cèltica 2 i per últim la Unió Deportiva Parc B 4, Barcelona City Futbol Club 3. Per cert, no ho he dit, m'haureu de disculpar una mica la veu, aquests constipats que ens segueixen afectant, i ja estic notant que tinc la veu una mica rascada. Espero que no afecti a la qualitat d'aquest programa i del producte que mirem d'oferir cada setmana de la millor manera. Vinga, va, anem cap al futbol base, on no va disputar partit aquesta setmana la Unió Barcelonista Catalònia. Anem a parlar dels de la Franja Blaugrana, d'aquest juvenil A que disputa els seus partits a la juvenil segona divisió. Ho dèiem la setmana passada, que havia disputat aquesta setena jornada del grup D9 davant d'un rival directe que només havia sumat 3 punts fins ara, com era el Besòs Barón de Viver Club de Futbol, però molt males notícies, i em sap molt greu i és una llàstima, perquè segons les informacions que tenim aquest partit es va acabar resolent per incompareixença per resultat de 3-0 a favor dels locals. Per tant, la Unió Barcelonista Catalunya, que segurament no disposava de suficients efectius i no va disputar partit, però se li va donar el partit per perdut en aquesta visita que havia de tenir davant del juvenil B del Besòs Barón de Viver Club de Futbol. Mala temporada, de moment no aixeca el cap, això ja és una mala notícia més, no feia falta per als de l'Eixample, i és que, com ja venim explicant, és un dels dos únics equips d'aquest grup nou de la juvenil segona divisió que encara no ha puntuat, és penúltima amb 0 punts, aquest juvenil de la Unió Barcelonista Catalunya. L'altre equip que no ha puntuat i és el que és el Cerro Club Deportivo. Veurem com van les coses per a aquesta Unió Barcelonista Catalunya. Tant de bo, des d'aquí els animem a seguir endavant amb aquest juvenil A, i tant de bo que puguen arribar aviat els bons resultats. La propera setmana hauran de disputar partit a casa davant l'Escola Brafa. Però ara alegrem les cares, alegrem la veu, perquè tenim molt bones notícies d'un dels millors equips, sens dubte, aquesta temporada i ja la passada ho va fer molt bé, de la nova esquerra de l'Eixample. Estem parlant, seguim a la juvenil segona divisió, però en aquest cas anem cap al grup 15, parlem del club futbol Don Bosco, aquest juvenil A dels blancs i vermells, que està fent una grandíssima temporada, no ha perdut encara fins ara i només ha cedit un empat. Ha tornat a guanyar, ho va fer amb contundència aquest passat cap de setmana en un partit rodó. Resultat final: Club Esportiu Sant Ignasi C 1, Club Futbol Don Bosco A 6. De 5 de diferència van guanyar els de Walter Nunes en un partit que no va tenir gaire història i on s'ho van passar molt i molt bé els dos màxims golejadors del conjunt de l'Eixample. La màxima igualtat que va haver en el partit, i que no se'ns malinterpreti, va ser en quant a targetes grogues, 3 per cada equip, però sobre el terreny de joc no va haver-hi rival, eh? Al minut 40 els de l'Eixample ja guanyaven per 0 gols a 5. I com dèiem, els dos autèntics protagonistes habituals del gol, parlem molt d'ells cada setmana, Pau Bernat va fer un hat-trick i Héctor Cabré va marcar 2 gols. El hat-trick de Pau Bernat seria qui marcaria els 3 primers gols del partit, al minut 3, al minut 16 i al minut 38. Només 2 minuts després, al 40, s'afegiria a la festa Víctor Abad i faria el seu primer gol de la tarda Héctor Cabré, situant el 0-5 amb el que s'arribaria al descans. A la segona part, evidentment, amb fruit del resultat, els de l'Eixample van aixecar una mica el peu, però no lo suficient per no seguir marcant gols. I és que al minut 73, Héctor Cabré signaria el seu doblet. El Sant Ignasi maquillaria el marcador, faria el gol de l'honor, aquest juvenil C. A un quart d'hora fer al final, al minut 75, Hugo Oliveras marcaria el gol de l'honor per als locals. Amb aquest resultat, és més líder, i ara explicarem per què, d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió, el nostre representant, el juvenil A del Club Futbol Don Bosco, amb 19 punts, i ara mateix són 4 de marge, i no 3, com eren la setmana passada, respecte al segon classificat. I és que això és notícia, ha perdut per primer cop aquesta temporada el més immediat perseguidor dels nostres, el Club Deportivo Carmelo B, el juvenil B, va perdre per primer cop a la temporada, ara veurem contra qui i per quin resultat quan repassem la jornada, però el cas és que ara el segon classificat és el Vila Olímpica Club Esportiu, rival al que ja van guanyar fa unes jornades per 1-0 els de l'Eixample. Per tant, un puntet més de marge respecte al segon classificat, 4 punts líder amb 19 punts, com dèiem, aquest juvenil del Club Futbol Don Bosco. Un Don Bosco que ho dèiem, amb 7 jornades, 6 victòries i un empat, grans números, i justament la propera jornada rebrà a casa l'Escola Industrial a aquest Club Deportivo Carmelo B, que era el seu més immediat perseguidor amb el que portàvem de temporada i que ens ho ha pegat per primer cop aquesta jornada. Veurem si ho poden aprofitar els de Walter Nunes, esperem que sí, per ser encara més líders i deixar un rival directe a més distància. Pel que fa a la resta de marcadors d'aquesta setena jornada del grup 15 de la juvenil segona divisió, van ser els següents, on per cert va descansar un dels rivals més directes dels de l'Eixample. Anem a repassar doncs aquests marcadors. Centre d'Esports L'Hospitalet 3, Futbol Club Martinenc D 5, Daumar Associació Club 3, Escola Futbol Almogàvers 9, Col·legi Sagrat Cor Sarrià Ampa B 1, Club Deportiu Pujades 4. Empat a 2 entre el juvenil de la D de la Unió Barcelonista Catalunya, bon resultat per als nostres interessos, davant del Futbol Club Vall d'Oreix B, i dos marcadors més: el CP Sarrià C 2, Diagonal Club Esportiu C 1, i la golejada fora de casa del Vila Olímpica Club Esportiu per 0-8 davant de la penya barcelonista Coiblanc Sants. Doncs fins aquí el que seria el futbol amateur i el futbol base. Anem ara doncs a explicar com anar la cosa al poliesportiu. Anem i canviem la gespa pel parquet, anem cap al futsal abans que res, i anem primer com sempre amb els negri vermells i negri vermelles, màxim exponent del futsal del nostre districte, del Club Futbol Sala Eixample, en una molt bona jornada, com ara veurem, de la qual destacaríem pel que fa als resultats la doble victòria del Benjamí A, que va disputar el seu partit de Lliga, i un altre que tenia plaçat, per això va guanyar dos partits. I també volem destacar el paper del cadet A i l'infantil A, que van aconseguir dues victòries de mèrit a casa que els serveixen per a situar-se a posicions bones i altes de la taula. Ara anem a agafar aire perquè hem de repassar fins a 20 marcadors, però com dèiem el bagatge és molt favorable, 20 partits disputats, només n'hi va haver un que no es va jugar, va ser el de l'Aleví femení, que va descansar. De 20 partits disputats, 13 victòries, un empat i només 6 derrotes. Anem a veure doncs aquest bon paper dels jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Eixample en aquesta passada jornada del 16 i 17 de novembre del 2024. Benjamí A 11, Pla de Llobregat 0, Benjamí A 2, Maristes A 1, Olímpic B 4, Aleví C 5, Montsant A 1, Aleví B 5, Aleví A 0, Olesa 1, Aleia 5, Infantil C 7, Bosco A 3, Infantil B 2, Infantil A 9, Olesa A 4, i ACS l'Hospitalet 3, Infantil Femení 6. Passem als més grans i les més grans de la casa. Santa Coloma 4, Cadet B 0. Gran victòria del Cadet A, que va golejar per 10-0 el Santa Isabel al Corbins. També va golejar a casa el Cadet Femení, que va guanyar per 13-5 al Montsant. I anem a veure com els hi va anar als juvenils. Casp A 3, Juvenil C 2, Bosco A 2, Juvenil B 2, Juvenil A 2, Sala 5 Martorell 3, Sènior C masculí 3, Beisports C 1, Montserrat A 3, Sènior B masculí 9, Sènior A masculí 1, ENAF 5, Montserrat 1, Sènior B femení 3, i per últim la gran victòria del Sènior A femení per 5-2 a casa davant del Sant Vicenç dels Horts. Seguim amb futbol sala, però ara per a parlar dels groc i negres de l'equip de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, un club que va néixer l'any 2016 a l'esquerra, a la nova esquerra de l'Eixample, i que per diferents circumstàncies, com ja hem vingut explicant, es van traslladant de seu cada cop una miqueta més lluny del barri, i ara mateix estan disputant més enllà de Montjuïc, al pavió de la bàscula, els seus partits, els 7 equips masculins que tenen, els quals volem que se sentin una miqueta més a propet del barri gràcies a la nostra cobertura informativa. Esperem poder-ho aconseguir, com venim fent, com és una de les novetats d'aquesta tercera temporada, els darrers programes. Doncs dels 7 partits que se n'havien de disputar, se'n van disputar 5. Dos no es van jugar, el del Sènior A, que es va ajornar, havia de jugar a la pista del Montseny Cert, i el del Sènior B, que descansava aquesta jornada. Dels 5 partits que sí que es van disputar, 2 victòries, una setmana més, 2 victòries dels equips juvenils i 3 derrotes. Anem a repassar doncs aquest bagatge explicant els resultats. Sènior C 0, Fabra i Coats 5, AECS l'Hospitalet 0, Juvenil A 4, Montornès Futsal 0, Juvenil B 2, Cadet 1, AECS l'Hospitalet A 8, i l'infantil, que va caure a casa per 0-6 davant el Col·legi Kotska. Fins aquí la informació pel que fa als groc i negres. Anem a canviar de jugar amb els peus a jugar amb les mans. Anem a fer cistelles de la mà dels llangardaixos i llangardaixes, com agrada que els hi diguin als equips de l'escola Ipsi. Estem parlant del club de bàsquet Ipsi, que és una altra de les nostres novetats, informativament parlant, d'aquesta tercera temporada. Doncs novament aquest equip, fundat l'any 1997 i que compta amb 11 equips de club i 13 d'escola. Recordeu que repassem cada setmana els resultats dels equips de club, dels equips federats de la Federació Catalana de Bàsquet. Doncs aquests equips van tornar a fer un gran bagatge, van repetir els bons números de la setmana passada, 7 victòries i només 4 derrotes. Anem a recordar, anem a llegir, anem a repassar doncs quins van ser aquests resultats d'aquest passat cap de setmana. El Júnior 08 femení va guanyar per 61-80 a la pista del Manyanet. Les Corts, per la seva banda, a casa va guanyar el Sènior A masculí 88-81 davant del Club Bàsquet Ripollet. Més marcadors: Sènior B masculí 59, ASM 68, Unió Esportiva Barberà 43, Sènior C femení 32. Més marcadors: la victòria per gairebé 20 punts del Junior 08 masculí per 66 a 44 davant del Sant Ignasi. Per la seva banda, el Junior 07 femení va guanyar per 44 a 69 a la pista del Club Bàsquet Tona, i el Senior C masculí va guanyar 78 a 67 a casa davant del Club Bàsquet Vic 4. Vinga, ens queden 4 marcadors més, anem a repassar-los. Senior 20 masculí 81, Unió Esportiva Ripollet 57, Junior 07 masculí 65, Unió Esportiva Gaudí 75. Per la seva banda, d'un punt va guanyar el Senior B femení 47 a 48 davant del Jesuïtes Kotska. I per últim, males notícies, dura derrota avoltada, la del Senior A femení, que va caure 77 a 38 a la pista del Club Esportiu Diagonal Mar. Anem arribant ja a la part final del programa. Ha sigut molta informació, molts de números, però esperem que hagueu gaudit totes i tots aquesta 55a edició de l'Eixample Esports aquí a casa nostra, Eixample Barcelona Ràdio. Deixeu-me recordar-vos que estem en emissió a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, eixamplebarcelonaradio.com, de dimarts a dijous. Per tant, dimarts, dimecres i dijous, a partir de les 12 del migdia, ens podreu escoltar per allà en directe l'Eixample Esports. I si no us va bé aquest horari i ho voleu recuperar a mode de podcast quan a vosaltres us vagi bé, trobareu tant aquesta edició 55 com les 54 anteriors també a la pàgina web eixamplebarcelonaradio.com, en aquest cas a l'apartat de l'Eixample Esports. Recordeu que una de les feines que tenim pendents i de veritat que ho estem intentant és crear les nostres pròpies xarxes socials. Ben aviat ho anunciarem, les tindrem a mà, les tindrem ja aquí, però de moment un servidor us agradaria el vostre seguiment a les meves pròpies i personals xarxes socials. Em podeu trobar a Instagram a @JordiGallagas i també em podeu trobar a Twitter, ara anomenat X, a @@JordiGalla. Doncs valgui la redundància, un servidor, Jordi Gallal, que us ha apropat una setmana més la informació esportiva de la nova esquerra de l'Eixample i el que us encoratja a seguir-nos escoltant i, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, a escoltar-nos també la setmana vinent, on ens espera una 56a edició que segur que serà igual o més que apassionant que aquesta que estem tancant. Fins llavors, només em queda desitjar-vos una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gallagas.